ja 30 graus a l'abril-maig, escolta, com estarem a l'agost? El que passa que sí que estem veient que aquests últims anys passa, i el 22 i el 23 han estat estius molt durs, amb calor persistent, amb aquestes màximes, que recordem la màxima històrica de 45 graus a Figueres el juliol de l'any passat. Per tant, entrem en una nova fase d'emergència climàtica amb aquestes temperatures molt altes, 22 i 23. Si 24 també passa el mateix, doncs és probable que ja estiguem en un escenari complicat superant aquest llindar que recomanen els experts en no sobrepassar de l'acord de París d'un grau i mig respecte a l'era preindustrial.
Gràcies, Martí.
A veure, que vagi
fins
bé.
Déu-n'hi-do, eh? Quins mesos
quin
que ens espina. Em sap greu acabar la tertúlia així negativa. No, però ara, sobretot, m'agafo a una part positiva que ha dit el Martí, que ens hem d'agafar a l'abril i al maig, perquè en principi seran plujosos. Són mesos habitualment plujosos aquests,
però no grans
Martí?
Temporals, no? El Meteocat no preveu grans motors.
No, exacte, temporals no. No és una situació que es configuri exacte de llevant.
Només que vagi plovent continuadament i ens conformem.
Sí, també de cara als boscos, afrontar una mica millor la campanya d'estiu.
Martí, gràcies.
A vosaltres.
I Susana, Joan, Miquel i Laura, moltíssimes gràcies també per acompanyar-nos avui a la tertúlia del 9C. Una pausa i de seguida actualitzem la informació.
Amb Anna Ballonet.
Ara és el moment. El moment de gaudir de l'espectacle de la floració dels arbres fruiters de les Terres de Lleida. És temps per compartir amb la família i amics el cromatisme de colors que ens deixa la floració i gaudir de les activitats que el territori ofereix. Informa't al web lafloració.cat. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Platja.
Muntanya.
El poble! Si vols que aquestes vacances vagin rodades, anticipa't i prepara el teu cotxe. Compra els teus pneumàtics a Rodi Motor Services i evita les cues d'última hora. Entra ja a Rodi.es o vine al teu taller més proper i descobriràs els nostres increïbles preus. Rodi Motor Services, motor de confiança.
Ja és aquí la setena edició del campus de futbol de Mundo Deportivo. Del 8 al 12 de juliol a l'escola La Salle Bonanova de Barcelona per a jugadors i jugadores de 6 a 16 anys. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com amb el patrocini principal d'Aigües de Barcelona, el patrocini de Barta i la coordinació de Mic Esports. Campus Mundo Deportivo. Passió pel futbol.
RAC1 presenta El món a RAC1 amb Jordi Basté el divendres 22 de març en directe des de l'estació de tractament d'aigua potable del Ter, allà on es fa possible que l'aigua arribi a l'àrea metropolitana de Barcelona.
En plena emergència per sequera descobrirem què hi ha al darrere d'un gest tan simple com el d'obrir l'aixeta de casa.
El divendres 22 de març a partir de les 9 El món a RAC1 amb Jordi Basté des de l'estació de tractament d'aigua potable del Ter i celebrarem tots plegats el Dia Mundial de l'Aigua. RAC 1. Tots som 1. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Hola, Julio. Encara falten setmanes per mudar-nos al camp, però et volíem preguntar sobre les assegurances i l'alarma, que així ens quedem més tranquils. Una abraçada. Gràcies.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Ara, les assegurances MyBox i l'alarma. 3 anys sense pujades de preu. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Més informació a caixabank.cat.
Saps que per fer una rajola de xocolata calen 1.700 litres d'aigua? I que només el 2,5% de l'aigua del planeta és dolça? I que en una dutxa normal cauen 18 litres per minut? Vine a Aigua, una exposició sense filtre, i descobriràs 1.000 formes d'estalviar aigua.
Cada gota compta, cada gest compta. Museu de Ciències Naturals de Barcelona, Parc del Fòrum.
Marta, què et passa?
És que el Marc ha tornat a suspendre i ja no sé com ajudar-lo.
Nosaltres estàvem igual que tu i ens van recomanar profe.com. Des d'aleshores la Marina està motivada i ha millorat molt.
Profe.com?
Sí, tenen professorat qualificat amb classes online, personalitzades, adaptables als teus horaris i per totes les assignatures. La primera classe és gratuïta.
Doncs ara entro a profe.com.
Hola, Teresa. Sí, sí, t'entenc. Viure al camp és guai, però si estàs tranquil. Mira, t'envio per mail la info de les assegurances i l'alarma i ho comentem, d'acord? Gràcies.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Ara, les assegurances MyBox i l'alarma. 3 anys sense pujades de preu. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Més informació a caixabank.cat.
Escolteu-me bé. Vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
Les 10 i 5 minuts, actualitzem la informació. Més tard del que és habitual, Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
Que és el més destacat aquesta hora.
Que els experts jurídics donen per fet que la maniobra del PP al Senat allargarà l'aplicació de l'amnistia. Els populars han mogut fitxa per aconseguir estirar els terminis de la llei tant com puguin i han demanat la intervenció del Tribunal Constitucional. Això podria condicionar el calendari electoral i el possible retorn de Carles Puigdemont. En una entrevista aquí al 9C, el catedràtic de Dret Constitucional a la UB, Xavier Arbós, ha deixat clar que, passi el que passi, el líder de Junts podria arribar al debat d'investidura.
I el que es tracta és d'aconseguir que retardi l'aprovació de la llei d'amnistia. Jo crec que això significarà segurament afegir un mes més a les previsions. Ara, si la perspectiva del dubte és si es presentarà o no el senyor Puigdemont, jo crec que aquest mes que se li afegeix encaixa en tot el que pot donar de si el debat d'investidura al Parlament de Catalunya.
Això després que avui el Senat hagi acceptat tramitar la llei d'amnistia.
D'altra banda, Barcelona en Comú votarà que no als pressupostos de Jaume Collboni.
Les bases del partit d'Ada Colau han acordat aquesta tarda per àmplia majoria rebutjar els comptes del PSC. Per tant, el ple de l'Ajuntament de divendres tombarà els pressupostos i, si no hi ha sorpreses, només rebran els vots dels regidors socialistes i d'Esquerra. Els comuns condicionen el seu vot favorable en cas d'entrar dins del govern municipal. La derrota abocarà Collboni a sotmetre's una qüestió de confiança per aprovar els comptes automàticament.
Ja està en marxa aquesta hora la crema de les Falles de València.
És l'últim acte de les festes, el que posa punt final a gairebé 3 setmanes de celebració. Més de 800 monuments fallers cremaran aquesta nit després d'uns dies amb rècord d'assistència de visitants i carrers atapeïts de turistes a València.
Gràcies, Pep. Bona nit.
Bona nit.
Als esports, a l'Isparisser, bona nit.
Hola, bona nit, Anna.
Què fareu avui, el t'ho diràs?
Mira, tertúlia amb Màrius Carol, Ernest Folk i Marc Guillén. Hem de fer la prèvia de la Champions femenina. Demà el Barça juga a l'anada dels quarts de final al camp del Brann, equip de Noruega, i a més a més repassar l'actualitat del Barça masculí, perquè avui presentaran al·legacions per la vermella de Xavi. I hem de repassar l'última hora també de la qüestió de la samarreta, a veure què acaba passant, i tornarem a parlar un dia més de Vinícius, perquè avui hi ha hagut contracomunitat de l'Osasuna, del Comitè Tècnic d'Àrbitres i moltes qüestions més.
Doncs com sempre, a partir de 10:45 el t'ho diràs amb l'Aleix Pariser. Fins ara, Aleix, gràcies.
Vinga,
i el temps amb el Martí Oliveres. Bona nit de nou, Martí.
Bona nit.
Ha de continuar pujant la temperatura o què?
Sí, tot i que demà ens dona un respir. Per tant, demà fluixa una mica aquest termòmetre, però atenció, entre dijous, divendres i dissabte tocarem sostre, màximes que es podrien disparar fins als 28 o 29 graus, els punts més càlids de l'interior, i encara som al març, haurem entrat, recordem, aquesta matinada a la primavera. Demà, doncs, un dia força semblant al d'avui, amb un cel enterbolit, tant per la presència de núvols prims, aquest cel més blanquinós que hem vist, com per també l'arribada de pols en suspensió des del desert del Sàhara. Mala qualitat de l'aire, també empitjora la visibilitat i aquestes temperatures altes. No s'han de repetir aquests xàfecs de tarda que avui han descarregat amb ganes a les comarques del nord del país, per tant, pluges de moment, potser fins diumenge no en veurem, esperant també la baixada de la temperatura, però fins dissabte tocarà suar fins i tot en algunes zones.
Ho anirem seguint. Gràcies, Martí, fins demà. Que vagi bé. Bona nit. 10 i 8 minuts, farem una pausa i de seguida arriba l'Albert Llimós, que de fet està aquí amb nosaltres. Albert, bona nit.
Què tal, bona nit.
Avui parlarem d'un tema que, mira, estàvem parlant de sequera i d'aquest també possible perill d'incendis d'aquest estiu, doncs el tema d'avui té una certa relació amb això. Ara de seguida en parlem.
RAC 1.
Vida. Risc. Cobert. És molt senzill assegurar-se amb Helvètia. Simple, clar, Helvètia.
Tots aquells que ja condueixen el número 1 se senten únics, especials. I ara, perquè més gent pugui sentir aquesta increïble sensació, Hyundai posa a la teva disposició el Tucson amb unes condicions immillorables. No esperis més i gaudeix ja de la increïble sensació de conduir el número 1 en vendes.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Vols conèixer el nou Mini Countryman? No et perdis la seva presentació el pròxim 21 de març a Motor Múnich Sant Cugat del Vallès. Hem preparat un esdeveniment 100% mini amb balls i música urbana on podràs descobrir totes les novetats i el seu disseny únic. Ei, i també sortejarem un cap de setmana amb el nou Mini Countryman. T'hi esperem!
Escolteu-me bé. Vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Et preocupa el futur dels teus fills?
Multiplica les seves oportunitats a la Salle Bonanova, un centre amb grans instal·lacions, professorat en contínua formació i el millor equip humà.
Visita la web de la Salle Bonanova i consulta la informació pel proper curs.
Ei, aquest diumenge que farà solet, planazo paella a la terrasseta de casa la Marta.
D'acord, jo poso la casa, però si fem paella, l'arròs que sigui el millor, que sigui arròs Montsià.
Si voleu cuinar la millor paella, trieu arròs Montsià. Visiteu el millor arròs per cuinar.cat per descobrir tots els secrets del millor arròs. Arròs Montsià, el millor arròs per cuinar.
Si ets a la província de Barcelona, prepara't per viure una experiència sobre dues rodes com mai l'has viscut abans. Piaggio llança una oferta inigualable. 500 euros de descompte i assegurança gratis amb la Piaggio Liberty 125 i la Piaggio Medley 125.
Descobreix-ne més a la xarxa de concessionaris oficials Piaggio de la província de Barcelona.
Si vols arribar lluny, afanya't! Aquesta oferta és per unitats limitades.
Arriba al Liceu, el Messies de Händel, amb l'arranjament que va fer Mozart. Un viatge espiritual i una celebració estètica sota la mirada de Bob Wilson i amb la direcció musical de Josep Pons. Del 16 al 26 de març. Entrades a liceu.cat.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Aprofita només aquesta setmana el Red Days de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% en tota la teva compra. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Troba els mobles que encaixen amb tu amb un 21% de descompte. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i parking gratis.
RAC 1.
No ho sé. Amb Anna Ballonesta.
Les 8 i 12.
L'hora tabú.
Albert, bona nit, ja t'he saludat fa uns minuts, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies.
Avui dèiem que vens a parlar d'un tema que té una certa relació amb el que estàvem explicant fins ara, amb la sequera i també amb aquest perill d'incendis que segurament tindrem aquests propers mesos, no?
Sí, quan començàveu el programa, no? Deia, és un tema doncs, que avui s'encabirà força bé perquè és parlar d'això, no? Del que ens ve els propers mesos, d'aquesta sequera, de l'estat dels boscos de tot Catalunya per la falta d'aigua, i pot ser un estiu molt complicat i per tant és un tema que crec que lliga molt amb això. Per això a l'hora tabú d'avui volíem tractar un dels causants dels focs, que és els piròmans. Vull deixar clar que la majoria d'incendis no els causen ells, de fet només un percentatge molt molt baix els provoquen els piròmans. De tots els incendis que es declaren al nostre país, entre un 2 un 4% es poden atribuir a la seva actuació, mentre que la majoria
poquet,
de focs,
per tant.
Sí, sí. La majoria, de fet, de focs es declaren per negligència, que és el gran causant d'aquest tipus d'incendis.
I que a vegades tenim molt fixat això de, això ha estat un incendi provocat, ha estat un piròman qui l'ha causat, i això només representa això entre el 2 i el 4% del total de casos, eh?
Sí, a vegades utilitzem malament el concepte, no? Perquè hi ha molts incendis provocats però que no són de piròmans, no? Que és una cosa diferent, com veurem ara. I comencem precisament per definir què són els piròmans i per què actuen. Es tracta, crec que és el més important, és d'englobar-ho en què és una malaltia mental, justament englobada dins del que es coneix com a trastorn del control dels impulsos de la conducta. Per tant, hem de ser molt curosos, com et deia, a l'hora de parlar d'aquest fenomen, perquè estem parlant de malalties mentals, i no hem de criminalitzar, no? I hem de fer un ús molt correcte,
sí, sí,
d'això, del que significa. Què hi ha darrere d'un piròman? No ho explico jo, crec que ho explica millor un metge psiquiatre especialista en aquesta matèria, com és el Josep Ramon Domènech.
Aquestes persones senten una tensió o excitació afectiva abans de fer aquest acte. Són persones que el seu perfil és una fascinació, un interès, una curiositat o atracció pel foc. Els hi provoca, després d'haver-ho fet, un plaer, una gratificació, un alleujament en fer foc o en presenciar o participar en les seves conseqüències.
Parlar de fascinació o d'atracció, no? Fins i tot pel foc.
Sí, són la gent que sent aquest plaer, no? De veure les flames i fins i tot per observar com s'apaguen després, no? En tota la feina d'extinció. Això vol dir que no marxen moltes vegades del lloc dels fets, que tenen la necessitat de quedar-se per gaudir amb les conseqüències de la seva obra, i segons explica Domènec, molt sovint són gent que des de ben petita ja demostren aquest interès, aquesta fascinació, podríem dir, sí, per tot el que està associat al foc.
Són persones que sempre s'han interessat pel foc i els incendis. És un trastorn molt concret que es caracteritza específicament perquè el seu gran motor, la seva gran satisfacció, el que més els interessa des de petits, són els focs, els bombers, els camions de bombers i tot el que hi ha al seu voltant.
Clar, suposo que no podem ara fer una relació, no? Tots els nens que estiguin obsessionats amb ser bombers o això, no, que no, evidentment, no vol dir que tinguin aquesta malaltia mental quan siguin més grans, no? Que desenvolupin el fet de ser piròmans.
Correcte, no hem de barrejar conceptes, no? Una persona molt jove, un nen que de petit comença a jugar en camions de bomber, que de petit té aquest interès, no? Que li agrada el Marshall de la Patrulla Canina, no? Aquests referents que tenim tots els que hem sigut pares, doncs no vol dir que tendeixin a això, sinó que sent un interès, no, per tot aquest món tan fascinant com és el dels bombers. Però sí que el psiquiatre Domènec ens indicava que són infants que des de molt petits senten aquesta devoció especial per tot el que és els incendis i el foc. Mira, mentre escoltem de fons piròmanos de Vetusta Morla, t'explicaré un cas molt recent que és paradigmàtic del que hi ha darrere d'un piròman. Totes les característiques d'aquestes persones, recordem, és una malaltia mental, i són presents en aquest cas. Ho vam llegir la setmana passada al periòdic que avançava. Es tracta d'un home que va ser detingut el passat dia 20 de febrer a Barcelona,
sí,
després de provocar un incendi a un edifici del carrer Diputació. L'home, de 37 anys, estava a la presó, en tercer grau, per tant tenia llibertat per sortir unes hores del centre penitenciari, i aprofitant que estava fora va provocar un incendi a un bloc de pisos aquí al centre, a l'Eixample de Barcelona. Tenia 9 antecedents pels mateixos fets, per tant està clar que era un piròman que, com dèiem abans, tenia una fascinació, no?, especial pels focs. L'home sempre actuava de la mateixa manera, entrava a l'edifici, anava al quadre elèctric, a la zona comunitària, i allí, amb aquestes pastilles d'encendre ràpid el foc, no?, que tots hem utilitzat a les barbacoes, provocava l'incendi. Com abans explicàvem, sortia del bloc on el foc començava a cremar i es quedava res, al voltant, a prop, per poder veure com els serveis d'emergència actuaven per intentar apagar-lo. En aquest cas, la policia científica va trobar una empremta dactilar i això va permetre detenir-lo novament, i dic novament perquè l'havien detingut 9 vegades.
Clar, estava a la presó, no?, en tercer grau i...
I 9 antecedents, i es tenia constància que actuava així des del 2011. Com explica Guillem Larrubia, responsable de l'àrea d'investigació d'incendis de la Divisió de Prevenció dels Bombers de Barcelona, aquest tipus de situacions que descriem ara, d'un incendi en una zona comunitària d'un immoble, són de les més habituals a la ciutat.
També ens en trobem en edificis. Habitualment, a les zones comuns, en els portals, en els vestíbuls, a la zona de les bústies, quadres elèctrics, o fins i tot alguna vegada ens trobem incendis provocats dins d'habitatges quan ja hi ha una voluntat darrere de fer mal a altres persones.
O sigui, aquest perill, no?, que ens trobem, aquesta por que moltes persones tenen, no?, que entra un desconegut a l'immoble, que què fa, que mira les bústies, que si entra a la zona comunitària, que si entra al quadre elèctric, si mira el quartet que hi ha de les aigües, doncs a vegades, en molt petites ocasions, sí, repetim-ho, estem parlant d'un 2-4%, doncs es tracta de persones que tenen aquestes tendències de piromania, no? I el més comú, més enllà dels edificis, quan es parla de les zones urbanes, són sobretot, òbviament, els contenidors.
Mm. El més habitual és el cas dels contenidors. Quan detectem que una sèrie d'incendis poden ser provocats perquè hi ha una certa simultaneïtat en un espai de temps curt, en una zona delimitada, doncs de seguida ens posem en contacte amb la policia perquè s'intenti seguir aquest rastre d'incendis de contenidors, fins que es pugui trobar la persona responsable.
Sentíem aquest cas ara que ens deies, no?, d'aquest home que l'havien detingut una desena de vegades, com a mínim, no?, per provocar 10 incendis, és això que els que se sàpiga, perquè potser n'ha provocat molts més que no s'ha arribat a trobar qui era el culpable, no?
Probablement l'empremta dactilar de l'últim cas va permetre que el detinguessin, però és que no poden evitar. 10 poden semblar moltes, però s'han donat casos de persones que n'han provocat desenes en molt poc temps. El 2012, per exemple, a les Illes Balears, un home va provocar 24 incendis forestals, tant a Mallorca com a Menorca, en molt poc temps. Finalment el van detenir i va acceptar una condemna de 17 anys i mig de presó. O compte aquest cas, anem una mica més lluny, anem a Cantàbria, estem parlant de fa tot just 5 anys, l'any 2019, hi ha molts incendis en aquella zona, zona muntanyosa, sí. I un bomber voluntari, membre de Protecció Civil, de fet amb un càrrec important dins de Protecció Civil, que apareix fins i tot parlant i fotografiat amb el famós president cantàbric, amb el Miguel Ángel Revilla, relata que darrere els focs hi ha probablement un piròman.
Bueno, eso depende de la Guardia Civil, que tendrá que hacer una investigación y tendrá que aclarar cómo sucedió el incendio. Nosotros estamos para extinguir, es nuestra misión. No te sé decir si fue un ganadero, si fue un pirómano. Mi opinión personal es que fue un pirómano, fueron demasiados focos, estaba cerca de cabañas ganaderas, cerca de animales, sí. Entonces tiene toda la pinta, mi opinión, de que fue un pirómano.
Això és el bomber, aquest voluntari, que és membre de Protecció Civil i que dona aquestes explicacions, eh?
Sí, doncs aquest bomber voluntari, Luis Trueba, va ser condemnat per l'Audiència de Cantàbria a 3 anys i mig de presó per provocar un d'aquests incendis dels quals parlava i que va arrasar 150 hectàrees de bosc. Ell era l'autor, l'home que va donar la cara, que escoltàvem ara, era tot just el que els havia causat, el que havia provocat. El tribunal va determinar que va provocar el foc deliberadament, ruixant amb gasolina a la zona, amb la intenció de mostrar les seves habilitats després per apagar els incendis. No? Ell era el que primer apareixia, el que primer responia davant la situació de perill, i finalment, després d'alguna denúncia d'algun company, que va ser el que va fer saltar l'alarma, les dades del GPS del vehicle que utilitzava, del GPS del vehicle oficial...
Clar, van localitzar...
Van mostrar que va anar directament al lloc on es va iniciar l'incendi. O sigui, van dir, com és que ha anat tan ràpidament a aquell lloc...
Com ha sabut que l'incendi just havia començat en aquest punt, no?
Correcte. Llavors, ell feia una pausa d'uns minuts, s'allunyava de la zona i llavors alertava a la resta de companys que hi podia haver flames en aquesta zona. Per tant, al final la tecnologia va ser la que va trair a Luis Trueba i la que va permetre identificar en aquest cas aquest bomber voluntari, membre de Protecció Civil.
Un bomber que alhora, com deies, era piròman també.
Sí, perquè tenia aquesta tendència, no?, aquestes ganes, no?, d'estar al voltant del foc i sobretot després de mostrar les seves habilitats. I un altre exemple curiós, també a les Balears, en aquest cas a Eivissa, es tracta de la història de Pepito el piròmano. En aquest cas sí que un sobrenom que li van posar en relació a això. Tenia tendències d'aquest tipus que es van poder detectar quan era molt jove, d'adolescent, per tant, es van poder treballar, va començar a poder treballar, a fer un tractament en relació a aquesta problemàtica. I un psiquiatre va determinar que havia de fer de voluntari i posteriorment treballar amb retribució econòmica, per tant pagant, no?, el cost d'extinció d'incendis d'Eivissa i Formentera.
Com a part d'aquest tractament, eh? Del
tractament, formava part de la teràpia, es pretenia que fos conscient dels mals que provocava, veure que els seus actes tenien unes derivades molt greus, no?, per la societat, per moltes persones. Es tracta del que sabem i coneixem com a justícia reparadora, no? Però què va passar? Que el jove va provocar un nou incendi mentre era voluntari dels bombers. Això va ser un cop molt dur per al psiquiatre que va decidir aquestes mesures, el doctor Juan Larván, que va passar-ho molt malament durant aquell temps, i llegia durant aquests dies a l'ABC en un reportatge que el mateix Larván, aquest psiquiatre, l'home encarregat, no?, d'aplicar aquestes mesures, explicava que no, l'amargor que sentia, la solitud que sentia durant aquells dies. Deia, vaig demanar un informe a la Societat de Neuropsiquiatria perquè avalés la meva prescripció. Per tant, va necessitar ajuda
perquè
per dir, m'he equivocat.
Perquè algú convalidés, no?, clar, el que ell havia decidit.
Perquè sentia responsable, no?, del que havia acabat passant enviant aquest home a actuar amb el cos de bombers. Va haver, òbviament, molta mofa, perquè la idea que va acompanyar el cas era psiquiatre envia un piròman a fer de bomber i aquest crema el bosc. Va sorgir aquesta idea, per tant, va ser dur també per a l'Arban. Però finalment s'ha de dir que la història acaba bé perquè aquest home s'ha ha refet la seva vida i per tant ha fugit d'aquestes tendències que tenia. Aquest exemple, com tants altres, demostra que la piromania és una malaltia mental, no poden controlar la impulsivitat, no tenen en compte les conseqüències dels seus actes i a més són persones que no tenen capacitat normalment de buscar ajuda.
Els piròmans no tenen consciència de la seva malaltia, no acudiran a demanar ajut habitualment. El rebran quan, evidentment, hagin de fer un peritatge forense per valorar el seu estat o les coses que hagin provocat el seu trastorn o quan estiguin empresonats, si és el cas.
El psiquiatre m'explicava que un fenomen similar al de la piromania, m'ha sobtat això, és el de la cleptomania. I d'aquest sí que...
Perquè sí, no?
Sí, i d'aquest sí que en tenen molts més casos amb els quals treballar. Per tant, els hi permet molt estudiar aquest fenomen. A la seva consulta sí que va molta gent que roba grans magatzems, sobretot sense tenir cap necessitat de fer-ho, no és per necessitat, perquè no poden controlar en definitiva la seva impulsivitat. És un tipus de conducta, explica, que té moltes similituds amb la del piròman. Formen part del mateix grup, i hi ha dues maneres de treballar tot aquest tipus de situacions amb aquestes persones. D'una banda la psicològica, òbviament, amb una teràpia cognitiva conductual, i després hi ha diferents tipus de fàrmacs que també serveixen per intentar superar aquests problemes que, sobretot, fonamentalment, són d'homes.
El trastorn sembla començar a l'adolescència i tendeix a ser crònic. Sembla tenir més prevalença en homes que en dones, més comú en persones que presenten intel·ligència per sota de lo normal.
Homes i intel·ligència per sota del normal, eh?
De la mitjana, sí. Això és una mica el que s'ha pogut veure. Ja comença a haver molta documentació, molt material, no?, en relació a aquesta malaltia mental, però, òbviament, doncs, com que van poc a les consultes, es pot treballar sempre a posteriori, no?, o s'acostuma a treballar-hi sempre a posteriori. Però està clar que són persones que acostumen a portar una motxilla. De fet, hi ha molts més elements que poden ajudar a explicar perquè una persona pot convertir-se en un piròman i tenir aquesta problemàtica. Hi ha situacions del trauma infantil que també intervenen en això.
S'ha associat alguns factors que afavoreixen el desenvolupament de la piromania, com ara un maltractament, un estrès familiar, fins i tot històries d'abusos infantils, també es vinculen en diferents ocasions amb el trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat.
Clar, moltes vegades no ens parem a pensar, no? Tot això, que tot pot venir d'una malaltia mental o d'una situació traumàtica a la infància, però volíem deixar clar, sobretot, que els incendis provocats per piròmans són una minoria a l'entorn d'un 3%, per tant, tota la resta, què passa amb tota la resta? Qui els provoca?
Cinc grans tipologies. El més important, ho hem dit al principi, les negligències del grup d'amics que va fer una barbacoa allà on no toca, la cigarreta mal apagada o el pagès que provoca un foc per una guspira mentre treballa amb una de les seves màquines. En segon lloc, quan hi ha una motivació, algú que busca un benefici, que pot ser econòmic,
no?
Econòmic, sociopolític, per amagar un crim, per ideologia, per pura venjança, aquest també, déu-n'hi-do, el que hi ha darrere.
I uns quants, sí.
En tercer lloc, algú que té alteracions transitòries del funcionament cerebral, que pot estar sota els efectes de l'alcohol, de les drogues, o algú que pateix idees delirants o al·lucinacions en fases eufòriques d'un trastorn bipolar, per exemple, ens deia el doctor. Després hi trobem els que són conseqüència de malalties degeneratives, per exemple, una discapacitat intel·lectual o un tumor, fins i tot una inflamació del cervell que pot portar algú a provocar un foc, aquest llistat que ens feia el doctor. I finalment, el que trobem en cinquena posició, els piròmans, que ho fan per aquest plaer, aquesta excitació que dèiem, no?, que els provoca veure les flames. La Rúbia, del cos de bombers de Barcelona, explica que el tema dels incendis provocats per una motivació econòmica, per sort, gràcies al canvi de legislació, ha anat molt a menys.
S'ha reduït.
Sí, perquè abans era molt habitual que els incendis permetessin que es tirés endavant, per exemple, un projecte urbanístic.
Crem un bosc i podem construir un bloc de pisos.
De sobte desapareixia el bosc, la massa forestal ja no hi era, i què passava? Doncs que els constructors podien fer el que volien.
Sí que és cert que fins a la dècada dels 90 la llei no preveia aquestes situacions, no preveia quin tractament havien de tenir aquells terrenys que havien estat incendiats. Avui en dia això està protegit legislativament de forma que no es pot requalificar un terreny que hagi patit un incendi fins passat un cert nombre d'anys.
Doncs mira, per sort, aquesta part s'ha acabat com a mínim amb aquest canvi legislatiu.
Quants edificis que s'han degut fer a partir d'algú comprat, pagat, no?, i pagant aquests diners aconseguir que es faci un incendi, i a partir d'aquí doncs entren els camions, entra tot per fer aquest edifici.
Volies acabar amb una recomanació?
Sí, molt ràpida. Lo que arde, un film d'Oliver Lache, que va guanyar el premi del jurat del Festival de Cannes l'any 2019, i que parla del retorn a casa d'una persona doncs, que té aquesta problemàtica, no? D'un piròman que torna a la seva llar.
Doncs acabem amb aquesta recomanació que ens ha portat avui l'Albert per parlar dels piròmans. Moltíssimes gràcies, Albert.
A vosaltres.
Que vagi bé. Nosaltres ho deixem aquí, ara el tu diràs amb la